Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 30 d'abril de 2013. Mariano Rajoy va voler transmetre ahir un missatge d'optimisme enmig de la dura realitat que són unes previsions dubtoses sobre el creixement de l'economia a partir de finals de l'any vinent i el cas, el que és pitjor, molt segures davant el fet que l'atur no baixarà del 25% abans de l'any 2016. El president del govern espanyol va dir que el seu executiu treballa per corregir a l'alça tan aviat com pugui aquestes tendències i va reiterar que està treballant per aconseguir-ho. El nivell de confiança dels ciutadans en el govern espanyol, sens dubte, és ara mateix mínim i això ho han de tenir en compte els nostres polítics. Més enllà d'això, serà bo que tots ens mirem al futur amb realisme, però també amb una confiança de la qual ja parlàvem ahir i que encara que no sigui en els qui ens governen, sí que pot ser en nosaltres mateixos, en el teixit social i empresarial i en els treballadors. Un exemple d'optimisme ens el dona avui el restaurant gironí Celler de Can Roca, que va ser reconegut ahir com el millor del món. Felicitem aquest gran ambaixador de Catalunya al món en el que és una injecció de moral que tots necessitàvem. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Xavi Aguilar i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint en aquest últim dia del mes d'abril l'actualitat de les últimes hores. El Celler de Can Roca és el millor restaurant del món, segons el rànquing de la revista Restaurant, que ha fet públic el veredicte aquesta nit passada a Londres. La notícia no es va fer oficial ahir fins a les 10 de la nit, però ja s'havia filtrat una estona abans. La publicació ha valorat la combinació de plats catalans amb tècniques innovadores i la passió i l'amabilitat dels germans Roca.
Els gironins ja sortien com a favorits i havien admès que al marge del que passés notaven molta estima, reconeixement i molt bones vibracions. D'aquesta manera, Catalunya torna a encapçalar el podi de la cuina mundial que va ocupar durant 4 anys i fins l'any 2009 el Bulli de Ferran Adrià. Amb Joan de Chef, Jordi al càrrec de les postres i Josep de Sommelier, la cuina dels Roca mostra un estil lliure però sense trair la memòria de les diverses generacions d'avantpassats de la família que s'han dedicat en cos i ànima a alimentar els seus comensals.
Els tres germans van rebre la distinció amb una emotiva abraçada. En recollir el guardó, Joan Roca es va comprometre a mantenir la bona feina i va afirmar que l'equip no sap ara mateix si tenen el millor restaurant, però va afegir que continuaran treballant amb humilitat i que també van dir que és un honor formar part d'una llista com aquesta.
Roca ha dedicat el premi a la seva família i equip i especialment a Pau Albornà, gastrònom mort als 25 anys en un accident de trànsit. En segon lloc ha quedat el restaurant danès Noma, guanyador de les tres últimes edicions i que el mes de febrer va ser notícia, recordem, per la intoxicació de 70 clients. En l'última, el restaurant de Girona va ocupar aquesta segona posició. La llista dels 50 millors restaurants del món s'elabora a partir de l'opinió de més de 900 crítics, xefs, restauradors i gastrònoms de tot el món.
En aquest rànquing dels millors restaurants de l'any 2013, el basc Mugaritz perd el tercer lloc que tenia l'any passat en benefici de l'italià Osteria Francescana. I ara és quart, mentre que un clàssic en el rànquing dels millors, Arzak, es manté en la vuitena posició.
L'Alacantí, Quique de Costa, puja 14 posicions i es col·loca al lloc número 26, mentre que l'assador Echevarri baixa fins al 44. França i els Estats Units, amb 6 cadascun, són els països que situen més restaurants entre els millors, just al davant d'Espanya, amb 5.
Canviant de qüestió, ho dèiem en començar el programa, durant gairebé una hora el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va intentar transmetre ahir un missatge d'optimisme i fortalesa davant un auditori ple d'empresaris.
Rajoy va admetre que no està satisfet en termes de creixement econòmic i d'atur, i en aquest sentit va dir que les últimes dades d'atur no han sorprès el govern espanyol, malgrat ser dramàtica. Recordem que hi ha més de 6 milions de persones a l'estat espanyol sense feina. No només això, sinó que va afegir que, a més, es converteixen en l'incentiu més gran per aplicar la seva política. De tota manera, ha volgut remarcar que el seu govern està posant les bases per la recuperació i promet que, quan pugui, abaixarà impostos i també tornarà a modificar les previsions de creixement. Per altra banda, Rajoy va expressar també la voluntat que el seu executiu té de dialogar i arribar a acords amb l'oposició per sortir de la crisi el més aviat possible, però va retreure el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no vulgui compartir el cost que suposa prendre decisions difícils en l'actual situació econòmica.
Artur Mas, mentrestant, va fer ahir pública la necessitat d'un nou càlcul de dèficit perquè es puguin reduir al mínim les retallades a Catalunya. El president de la Generalitat va dir concretament que amb un sostre del 2,1% aquests ajustos serien molt petits en els pressupostos del 2013, que, recordem-ho, encara estan pendents de ser presentats al Parlament. Altres notícies de casa nostra. L'advocat de l'Estat considera que la declaració sobiranista aprovada pel Parlament atorga al poble català el dret de separar-se de la resta d'Espanya si així ho decideix i que, per tant, és un desafiament obert contra la Constitució.
Ho va publicar ahir el diari El Punt Avui, que va tenir accés al recurs que l'advocat de l'Estat va presentar davant del Tribunal Constitucional. En aquest recurs s'alerta que la declaració té efectes polítics i jurídics i que reconèixer com a subjecte polític sobirà el poble de Catalunya li atorga, per tant, la possibilitat d'exercir un poder constituent. En aquest context, l'advocat de l'Estat recorda que la sobirania, segons la Constitució, només resideix en el poble espanyol en el seu conjunt i, per aquest motiu, demanar que la declaració sigui declarada inconstitucional, suspesa i anul·lada.
Aquest recurs davant el Constitucional avisa també que, tal com s'havia estudiat en sectors nacionalistes, la Generalitat no pot convocar unes eleccions plebiscitàries sobre la independència, ja que, segons apunta, les eleccions autonòmiques no poden investir-se mai de naturalesa constituent.
Convergència, Esquerra, Iniciativa, els tres grups que van votar a favor de la declaració de sobirania el gener passat, han coincidit a retreure l'advocacia de l'Estat el rebuig a la moció aprovada al Parlament. En canvi, tant el Partit Popular com Ciutadans consideren legítim aquest recurs de l'advocat. Per la seva banda, el PSC ha demanat diàleg entre l'Estat i la Generalitat.
Nou èxit de la medicina catalana. Investigadors catalans han identificat un subtipus d'una malaltia minoritària genètica per a la qual no hi ha tractament i que s'anomena atàxia, que aprofita el cerebel i, per tant, afecta la coordinació dels moviments.
Els instituts d'investigació de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Bellvitge i dels de Martorell també han identificat aquest subtipus genètic a partir dels membres d'una mateixa família d'Esparreguera afectats d'atàxia. Gràcies a la doctora Carme Serrano, que els va atendre, s'ha identificat la mutació genètica en familiars seus a Madrid, a Salamanca i a Huelva. Ara els investigadors saben quins membres de la família tenen l'alteració i estan seqüenciant les dades.
Un treballador de 35 anys va morir ahir després de caure en una sitja de pinsos a la carretera de Manlleu, a prop de Vic, segons ha informat els Mossos d'Esquadra.
Cap a 3:15 han rebut l'avís d'una treballadora d'una empresa de Vic que ha vist com un jove caia a la sitja mentre l'estava reparant al lloc dels fets. S'hi han desplaçat diversos efectius dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i un metge que ha intentat reanimar sense èxit el treballador a mida W de nacionalitat ghanesa.
I l'Audiència de Barcelona ha decidit suspendre l'entrada a la presó dels condemnats pel cas Pallerols.
El tribunal assegura ara una interlocutòria de 2 folis que, com que s'està tramitant un indult i els acusats van ser condemnats a penes inferiors als 2 anys, no hauran d'entrar a la presó ni Fidel Pallerols ni tampoc els germans Lluís i Vicenç Gavaldà. La secció segona de l'Audiència entén que es corria el risc que, quan es resolgués la seva petició de gràcia, ja haguessin complert la condemna. És per aquest motiu que dona un any de termini al govern espanyol per decidir sobre l'indult, perquè, si no, tornarà a replantejar-se l'ingrés a presó dels condemnats perquè compleixin la pena. Fidel Pallerols i Vicenç i Lluís Gavaldà estan condemnats pel finançament il·legal d'Unió Democràtica de Catalunya.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest últim dia del mes d'abril. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, i el titular de Finances alemany van tancar un acord per facilitar la inversió privada a petites i mitjanes empreses espanyoles i aconseguir així la creació d'ocupació, sobretot entre els joves.
Tots dos han informat d'aquest acord en una roda de premsa prèvia a la seva participació en una jornada sobre el futur de la Unió Europea organitzades a Loja, Granada. L'acord es venia negociant des de feia mesos i suposarà que els governs d'Espanya i Alemanya crearan un patrocini perquè hi hagi inversions privades en petites i mitjanes empreses competitives i que tenen una gran capacitat de generació d'ocupació. Segons el ministre espanyol, es tracta d'un senyal més de la cooperació existent entre Espanya i Alemanya i d'un projecte que no es pot estendre posteriorment a d'altres països.
La notícia coincideix amb el primer descens de la prima de risc per sota dels 300 punts. Des del 5 de desembre de l'any 2011, quan la diferència entre el bo espanyol i l'alemany a 10 anys se situava en els 292 punts, no es tancava una sessió a la borsa per sota d'aquests índexs. Ahir va tornar a passar després que la setmana passada fregués la frontera psicològica. Aleshores va quedar en els 303 punts. Canviem novament de tema. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort d'un home i de la seva filla a la localitat d'El Monte, a la província de Huelva. Els cossos de les dues víctimes, de 40 i de 7 anys, eren al domicili familiar on els han trobat amb ferides d'arma blanca.
La subdelegació del govern espanyol a Huelva ha apuntat que l'home hauria matat la nena i s'hauria suïcidat. Un particular va alertar al telèfon 112 d'una agressió amb possibles morts a la zona de Cuatro Caminos, concretament a l'Avinguda dels Reis. La policia judicial es va fer càrrec ahir de la investigació del cas.
I Alfredo Sáenz dimitia ahir, recordem-ho, com a vicepresident i com a conseller delegat del Banc Santander. I així ho va comunicar el Consell d'Administració de l'entitat.
El banquer va presentar la renúncia voluntària d'aquests càrrecs quan encara cueix el cas del seu polèmic indult a les acaballes de l'època Zapatero. A més, també va deixar de formar part del Consell, segons va informar el Banc Santander. D'aquesta manera, Alfredo Sáenz tanca una etapa de banquer iniciada al Banc Biscaia que el va portar a reflotar Banca Catalana, després a Banesto, i finalment al Santander. Se'n va, havent cobrat l'any passat més de 8 milions d'euros i amb una pensió de 88 milions. Durant anys ha estat el banquer més ben pagat de l'estat espanyol, juntament amb Francisco González, del BBVA, i Emilio Botín, del Banesto. El seu substitut serà Javier Marín Romano, que es va incorporar al Santander l'any 1991 i que fins ara ha ocupat el lloc de director general del banc i responsable de la divisió global d'assegurances, gestió d'actius i banca privada.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. El nou primer ministre italià Enrico Letta, de la formació de centre-esquerra Partit Democràtic, va anunciar ahir que viatjarà immediatament a Brussel·les, Berlín i París. Ho farà per promoure mesures a la Unió Europea que impulsin el creixement econòmic sense comprometre'n l'equilibri pressupostari.
El govern de Letta va superar ahir el vot d'investidura al Parlament amb una àmplia majoria de 453 vots a favor que li han donat al Partit Demòcrata, el conservador Poble de Llibertat de Silvio Berlusconi i també l'elecció cívica de Mario Monti. El mateix tràmit es votarà avui al Senat. Durant el seu discurs d'investidura a la Cambra dels Diputats, Letta va demanar més integració a la Unió Europea, amb una unió bancària i més unió política també, sense les quals, va dir, l'actual crisi econòmica es farà insostenible. El cap de l'executiu italià va dir que només amb el sanejament dels comptes públics Itàlia es mor i que cal un canvi de polítiques urgentment. I és que, segons ell, moltes famílies i ciutadans estan sumits en la desesperació i va posar com a exemple el tiroteig del diumenge davant la seu de l'executiu a Roma. Letta també va anunciar que abolirà l'actual sistema de finançament públic de partits, que estudiarà l'aprovació d'un subsidi per a les famílies més necessitades i va recollir diverses propostes de les reformes institucionals promogudes pels consultants del president de la República, Giorgio Napolitano.
La reina Beatriu d'Holanda està a punt de posar el punt final a 33 anys de regnat. La monarca signarà avui a les 8 del matí, està previst que ho faci en aquests moments, l'abdicació al Saló de Moisès del Palau Reial d'Amsterdam.
Després sortirà al balcó del Palau per saludar els holandesos, acompanyada dels seus successors Guillem Alexandre i Màxima. Serà a les 12 quan Guillem assumirà el tron abans de celebrar-ho amb una passejada pel riu que creua la capital holandesa. La vigília de l'abdicació, ahir la reina va oferir oferir un sopar de gala al Rijk Museum als membres de les famílies reials i a convidats com, per exemple, el president d'Alcoi, Jacques Roche, o l'exsecretari general de l'ONU, Kofi Annan.
La firma de gran distribució canadenca Loblaw ha anunciat que indemnitzarà les famílies de les víctimes que treballen per ella a la fàbrica de Dhaka, a Bangladesh, que es va enfonsar ara fa menys d'una setmana, concretament dijous passat, i que va deixar almenys 381 morts i centenars de ferits.
Fins al moment, 4 persones han estat detingudes en relació a aquests fets. En concret, es tracta de 2 dels amos dels tallers textils que eren a l'edifici enderrocat i també 2 funcionaris municipals que van assegurar un dia abans de l'accident que l'immoble era segur. Un altre dels presumptes responsables d'aquesta catàstrofe és l'espanyol David Mayor, director general de Pan Tom Tak, una companyia que ocupava 20.000 metres quadrats a l'edifici enderrocat.
La seu d'aquesta companyia sembla que era Reus i aquest home doncs, també se'l busca com a responsable de la catàstrofe. Entre 16 i 21 persones van morir ahir, segons diverses fonts, per l'explosió de 5 cotxes bomba en zones de majoria xiïta al sud de l'Iraq, entre elles Karbala, al sud de la capital, Bagdad. També hi ha prop de 90 ferits.
Les tensions sectàries a l'Iraq estan al punt més alt des que les tropes nord-americanes van abandonar el país ara fa més d'un any. La minoria sunnita denuncia que se sent discriminada pel govern, majoritàriament xiïta. En menys d'una setmana, l'onada de violència entre sunnites i xiïtes ja ha causat almenys 230 morts i 350 ferits. De fet, justament la setmana passada, les forces de seguretat iraquianes van irrompre en un campament de protesta de musulmans sunnites, cosa que va provocar una onada de violència generalitzada.
I Barack Obama compleix els primers 100 dies del seu segon mandat marcat per un nou revés polític. Recordem que en una recent votació al Congrés es va tombar la proposta per introduir controls més estrictes en la venda d'armes, una iniciativa que va quedar aparcada concretament al Senat per la minoria de bloqueig dels republicans.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Real Madrid afronta avui un dels partits més importants de la seva història recent, tornada de semifinals contra el Borussia de Dortmund.
El 4-1 de l'anada no posa els blancs com a favorits per passar a la final de la Champions, però la qualitat dels jugadors i la fe en les remuntades històriques al Bernabéu donen esperança als madridistes. Tot i això, les estadístiques recents són negatives pels de Mourinho. El Real Madrid no remunta una eliminatòria europea al Bernabéu des de l'any 2002 contra el Bayern de Múnich.
El Barça, per la seva banda, ja prepara l'ambient de les grans ocasions per intentar una remuntada històrica demà contra el Bayern de Múnich a la tornada al Camp Nou de la seva semifinal de la Lliga de Campions. Recordem-ho que el 4-0 en contra de l'anada pot pesar molt.
Un mosaic amb prop de 90.000 cartolines i amb el lema Barça, Orgull Barça, presidirà les graderies del Camp Nou. Els socis i aficionats blaugrana tindran l'oportunitat de mostrar al món un mosaic en clau blaugrana i que també comptarà amb els dels colors de la Senyera. El Barça va tenir descans ahir dilluns per tornar als entrenaments avui a 17:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva, on prèviament a les 4 tindran els mitjans el tècnic Tito Vilanova i Gerard Piqué com a prèvia d'aquest decisiu Barça-Bayern.
Per cert, que el president d'honor de l'equip bavarès, Franz Beckenbauer, escalfava ahir la prèvia de l'enfrontament assegurant que el Barça utilitzaria recursos lícits i il·lícits per remuntar. En canvi, hores després, va rectificar i va demanar disculpes al Barça, dient que el club blaugrana és honest i farà el que pugui per remuntar. I finalment destaquem que el Betis i el Deportivo van empatar a un en partit pendent de la 33a jornada de la Lliga Espanyola. El punt és insuficient per tots dos. Els gallecs ho tenen encara molt complicat per salvar-se.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Us expliquem que arran de la publicació de la darrera enquesta de població activa, des de Càritas Diocesana de Barcelona reclamen un acord unànime per afavorir l'ocupació, en especial la d'aquelles persones que fa més temps que no treballen. Una crida que també fan seva les organitzacions obreres cristianes i les delegacions de pastoral obrera, en el manifest del 1 de maig. L'entitat catòlica Càritas denuncia que l'atur que colpeja la nostra societat està accelerant el camí cap a l'exclusió social i les desigualtats. I precisament la crisi i les desigualtats seran tema, són tema ja de fet des d'ahir i fins demà en les 38è jornades de vicaris de pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola que tracten precisament la crisi social i econòmica a la llum de la fe cristiana. El president de la Comissió de Pastoral de l'Episcopat Espanyol, Sebastià Taltavull, deia ahir en declaracions d'aquest programa que en aquestes jornades s'abordarà quina ha de ser la resposta pastoral a aquesta situació de crisi. El bisbe Juan José Omella, el filòsof i teòleg català francès Torralba i el director de Càritas Barcelona, Jordi Ruglà, seran alguns dels que intervenen en aquestes jornades. Passen 5 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El Punt Avui obre amb un titular que fa seva la majoria del Parlament català, titula Procés polític obert, referint-se a la cambra catalana que constata que l'acord adoptat sobre la sobirania només enceta un camí amb efectes per determinar. Diari Ara titula sobre la gestió de la crisi. Berlín recorda a Rajoy que se n'ha de sortir sol. El País, la Generalitat utilitza la seva xarxa exterior per impulsar el sobiranisme. La Vanguardia, els empresaris demanen a Rajoy un gran pacte d'estat. El periòdico L'agonia de Sant Pau subleva els metges. Es refereix així al que qualifica de crisi en una institució sanitària catalana. El Mundo, el clam contra la política de Rajoy, arriba als empresaris. I el diari La Razón titula El pacte és amb els 47 milions d'espanyols, referint-se a les peticions de gran acord que li fan des de moltes entitats i institucions a Mariano Rajoy. I finalment el diari ABC titula Rajoy rebutja el PSOE que no assumeixi el cost d'un pacte contra la crisi. I en les vigílies del 1 de maig, després dels serveis, avui entrevistarem Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
La cobertura de Ràdio Estel a través del 106.6, àrea metropolitana de Barcelona, ha millorat després dels ajustaments tècnics fets al nostre centre emissor instal·lat a la Torre de Collserola. Us agrairem el vostre control d'audició directament al nostre contestador automàtic 93 409 2777 o a través de la pàgina web de Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles. T'emportes 3 productes i només en pagues 2.
Com ara l'oli d'oliva verge Carbonell. En comprar 3 ampolles d'un litre, la unitat et surt a només 2,73 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou. Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Tornem a tenir un matí complicat en aquesta xarxa viària. A banda de les rondes de Barcelona, que tornen a anar molt plenes, la ronda de dalt, la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, gairebé aturades de punta a punta, però també aturades en sentit Besòs. El que dèiem, a banda de les rondes, repassem algunes vies especialment carregades. L'autovia A2, en retenció, en Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts. Més endavant, molt lent tot el cinturó del litoral. Autopista B23... aturades de més de 6 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, això d'entrada a Barcelona, i uns 4 entre Molins de Rei i el Papiol. Atenció a aquesta autopista AP7. Trams de retencions durant 5-6 quilòmetres entre Sant Cugat i el Papiol en direcció sud. Repassem algunes vies de l'extrem nord de Barcelona, autopista del Maresme, aturades de 3 quilòmetres a Badalona. També hi ha aturades ara a la C-17 entre Granollers i Parets, baixant cap a Barcelona, i a l'autopista del Vallès, a la C-58, retencions entre Terrassa i Sabadell, més endavant a Torre Baró, això baixant cap a la Ciutat Comtal, però també de sortida i aturades a la C-58 entre Montcada i Ripollet. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, pel partit de Lliga de Campions de demà, que afronta el Barça amb el Bayern, es reforça l'oferta de servei de transports metropolitans de Barcelona a metro i autobusos. S'habiliten línies especials d'autobús del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya i es reforcen les línies d'autobús de l'entorn de l'estadi. Recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Avui la jornada serà ben diferent de les darreres 5 jornades. Això sí, fins a mig matí o migdia el cel estarà força ennuvolat en general, amb precipitacions que sobretot afectaran a la meitat nord del territori. A partir de llavors s'obriran moltes clarianes que afectaran arreu del país, però ràpidament augmentarà la nuvolositat per l'oest del país i deixarà ruixats, sobretot a punts de muntanya, el Port o el Pirineu Occidental. Les temperatures avui es recuperaran força, entre 4 i 8 graus més elevades, i demà la jornada serà una miqueta variable. De matinada hi haurà molts núvols a l'oest del país, amb precipitacions que podran afectar l'àrea del Delta de l'Ebre, i al llarg del matí s'obrirà també molt, l'ambient serà solejat, però novament a la tarda es tornaran a arribar bandes de nuvolats i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat, amb nuvolades que creixeran a punts de muntanya, especialment de l'oest del territori, amb algun ruixat feble i aïllat. Les temperatures demà, les mínimes, baixaran, l'ambient matinal serà una miqueta més fred, en canvi les màximes es mantindran sense grans canvis. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Diverses manifestacions ompliran els carrers de Catalunya demà, coincidint amb la Festa del Treball, el 1 de maig. A Barcelona, a 11:45, començarà la manifestació principal a la confluència entre la Ronda de Sant Pere i el Passeig de Gràcia, al costat de la plaça de Catalunya. A Girona, a les 12:00 PM, a la plaça de la Independència. A Tarragona, a 7:15 PM, a la plaça Imperial Tarracó. A Tortosa, a les 12:00 PM, a la plaça del Carrilet. I a Lleida, també a les 12:00 PM, en aquest cas a la plaça del Treball. En un clima de creixent protesta social, amb dades de l'atur molt preocupants, per primera vegada se superen els 6 milions d'aturats a Espanya, segons l'enquesta de població activa, i amb una perspectiva de més retallades probablement a Catalunya i al conjunt d'Espanya, parlem avui amb Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, en aquesta vigília del 1 de maig. Senyor Joan Carles Gallego, bon dia.
Bon dia.
Com definiria vostè aquest 1 de maig tan marcat per una situació, no sé si dir límit o molt, molt preocupant?
Sí, la situació és molt preocupant i aquest 1 de maig, malauradament, de nou hem de posar al carrer tot el malestar que estem tenint i l'exigència de canvi de polítiques. En aquests moments som els treballadors i les treballadores que estem patint els ajustos de l'endeutament que es va crear en els anys de creixement econòmic, l'endeutament privat, especialment les entitats financeres. Estem pagant els treballadors en forma de pressió a la baixa de les nostres condicions de treball o de desocupació. Molts treballadors han perdut la feina aquests últims temps i volen treballar i no poden perquè no s'està reactivant l'economia. I els pocs treballadors que estan treballant cada cop veuen com se'ls estan apretant més les seves condicions de treball, se'ls apreten el sou, se'ls planteja increments de jornada. Estem, diguéssim, en una situació molt, molt negativa i el que hem de sortir al carrer és exigir que això canvi, que els governs i els empresaris entenguin que la manera d'abordar els problemes a través del diàleg i de la negociació col·lectiva, en aquests moments molts convenis col·lectius estan bloquejats, empresaris no volen negociar els convenis i volen que els treballadors es quedin com a únic referent l'estatut dels treballadors i el salari mínim. I els governs, ja veiem, segueixen fent polítiques de retallades pressupostàries que no fan res més que la situació econòmica vagi empitjorant, vagi creixent l'atur i la desigualtat.
El lema és "s'ho estan carregant tot". Serà la de Barcelona i la d'altres ciutats de Catalunya una manifestació unitària amb els principals sindicats multisectorials, com vostès i la UGT i altres sindicats?
Sí, serà una manifestació unitària dels diferents sectors. Hem plantejat que les empreses i els sectors vinguin amb seguissis propis, explicitant els problemes que tenen en els seus sectors en relació als problemes que tenen a la negociació col·lectiva, alguns casos en termes de que els estan aprenent les retribucions, amb altres expedients de regulació d'ocupació que volen acomiadar per a la plantilla, amb altres seguissis també de persones aturades que han d'exigir també que es creï ocupació, que reactivi l'economia, però també han d'exigir que mentre no hi hagi ocupació se'ls garanteixi la protecció social, els seus drets a disposar d'una renda mínima de subsistència que eviti l'exclusió social. De manera que aquestes coses voldrem que s'explicitin en la manifestació de demà, que preveiem serà una manifestació important perquè es pugui visualitzar aquest malestar i que els governs i els empresaris prenguin bona nota.
El president Artur Mas deia ahir concretament que amb un dèficit del 2,1% per a Catalunya només caldria reduir els pressupostos 300 o 400 milions en uns pressupostos, els d'aquest any 2013, que per cert encara no s'han presentat al Parlament. Vostè com valora aquesta precisió del president Mas?
Bé, nosaltres ho veurem molt negativament, perquè el president Mas, malauradament, segueix instal·lat amb la lògica de que cal retallar partides pressupostàries, siguin 4.000 milions o siguin 300, i no ha entrat encara en la lògica d'entendre que cal canviar les coses que s'estan fent. El que ha de fer el senyor Mas, el govern de la Generalitat, igual que ha de fer el govern espanyol o el govern europeu, és deixar de parlar de retallar despeses per intentar fer aflorar la riquesa realment existent en el país a través d'una reforma fiscal progressista que faci que qui més té més pagui, les grans empreses aportin la contribució que avui en molts casos eludeixen, perquè aquesta riquesa es posi al servei de la despesa pública social, al servei de la inversió pública, que és el que reactivarà l'economia, que és el que crearà l'ocupació i és el que generarà cohesió social. L'altre no deixen de ser focs d'encenalls, si es discuteixen entre el 2% i el 1%, però en última instància sempre amb un horitzó de consolidació fiscal, d'equilibri pressupostari. Escolti, en aquests moments hi ha molt atur i aquest és el principal problema, en aquests moments hi ha molta pobresa i aquest és el principal problema, i les polítiques pressupostàries han de solucionar aquest problema. Només si generem riquesa aconseguirem l'equilibri pressupostari, i per generar riquesa hem de generar demanda interna, i demanda interna vol dir que el pressupost públic s'ha de gastar per crear activitat econòmica, per crear ocupació, que això és el que generarà riquesa que a la llarga farà l'equilibri pressupostari. Seguir insistint en retallar, encara que siguin 100 milions, jo crec que és equivocat en aquests moments que hi ha molta desigualtat social, molta pobresa i molt atur.
Una última qüestió. El problema potser és que mana Europa i el marge de maniobra que tenen els governs català i espanyol de vegades és petit perquè a Europa ens imposen uns ajustos i unes, no sé si retallades directament, però ens imposen un dèficit el mínim possible.
Sí, però nosaltres tenim marges polítics i marges competencials i tenim la possibilitat de la participació de la ciutadania. Possiblement els governs han d'utilitzar les seves capacitats polítiques i la participació de la ciutadania per plantar-se davant d'unes polítiques antisocials que s'estan dirigint en aquests moments no des d'Europa, sinó dels interessos de les entitats financeres europees. Aquí és la banca alemanya i francesa i anglesa qui fonamentalment estan dictant les polítiques que s'han de fer. Possiblement ens hem de plantar. Ens hem de plantar i aquí el govern, sí, l'espanyol, el català, no dic que és impossible complir els dictats dels mercats financers i que, per tant, hem de renegociar el deute, allargar els terminis, baixar els tipus d'interès. Hem de, possiblement, aplaçar els pagaments dels proveïdors de les grans empreses constructores que han fet coses a infraestructura. Possiblement hem de pagar, aplaçar aquests pagaments i, a partir d'aquí, fer la reforma fiscal i crear una banca pública amb les entitats financeres que estan intervingudes, que permeti fer fluir el crèdit. Entre una reforma fiscal i la reforma financera permetríem fer aflorar la riquesa i fer-la circular en el conjunt de l'economia, empreses i famílies que tornessin a recuperar l'activitat econòmica, la demanda i, per tant, l'ocupació conseqüent.
Senyor Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, gràcies per haver-nos atès. Sempre ens mirem amb esperança al futur, malgrat les dures previsions. Que vagi bé el primer de maig, que vagi bé vol dir doncs, que el que s'expressi demà doncs, sigui escoltat i serveixi per un diàleg futur. Molt bon dia i que vagi bé.
Així esperem. Bon dia i moltes gràcies.
Adéu-siau. Ara de seguida ja la tertúlia d'actualitat.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres el membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia a Catalunya i també advocat Ramon de Veciana. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'enginyera industrial Carme de Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, Mariano Rajoy diu que espera revisar a l'alça les previsions de creixement econòmic molt aviat. No sé si és perquè després de la dura realitat ha de venir l'optimisme o la injecció d'optimisme. Ahir va haver-hi un acord que van tancar el ministre espanyol Luis de Guindos i el seu homòleg alemany Schäuble perquè els inversors alemanys aportin capital a les petites i mitjanes empreses espanyoles. Però aquí la gran esperança ens la dona, suposo que vostès estan informats, al restaurant Celler de Can Roca amb aquest premi. Bé, fem una de cada, no? Una de pessimista i una d'optimista.
Efectivament, no? El senyor Rajoy, com passa amb els polítics, passa que ja no són creïbles, no? Jo crec que estem de brots verds i d'aquest tipus d'expressions i una mica cansats, i la realitat és la que és. Després de la xifra que vam tenir de l'atur de més de 6 milions d'aturats, que ara el senyor Rajoy ens vingui amb una esperança d'un futur millor, doncs crec que no és creïble quan el present és tan negre i és conseqüència de les seves polítiques, perquè si fos conseqüència de les polítiques d'uns altres encara tindria explicació. I aquest acord que s'ha tancat amb el titular de finances alemany, doncs bé, això em sembla que són promeses que no sabem si tindran després reflex pràctic, perquè de fet només és un patrocini, no es parlen de xifres. Alemanya també té interès que Espanya no es deprimeixi, ni tan sols anímicament. Jo crec que això és una injecció de moral, no de diners.
Mm-hmm. Bé, Carme Torralba.
Jo, perdoneu, però és que no em crec res de res ja. Visto lo visto, vull dir, és que és un drama. I clar, diu, l'alça molt aviat, quan és? Ja recordo que tenia un professor a l'escola que deia, a veure, quatre què? Vostè ha vist quatre caminants pel carrer? Doncs això igual, o sigui que molt aviat què vol dir? Demà passat, d'aquí 20 anys, d'aquí quan ja siguem tots vells i ja no tinguem ni dret a pensions ni res, vull dir, està molt bé que donin optimisme, però a mi l'optimisme m'agradaria que me'l donessin amb altres mesures, o sigui, compensant entre tots realment aquesta austeritat que tant s'han imposat i han imposat sobretot a la gent més desfavorida. Això sí que per mi seria un raig d'esperança i d'optimisme. Francament. El tema d'Alemanya i els diners, clar que no li interessa a Alemanya que nosaltres deprimim. Qui comprarà els seus productes d'aquí 4 dies? Vull dir, ja podran anar produint i ser la potència europea. Si la gent no tenim diners per comprar els seus productes...
Altres mercats emergents.
Sí, Xina.
Xina, per exemple, tot el que seria Sud-amèrica, que ja, com a mínim, Brasil està en una situació creixent, se generaran nous mercats, jo crec.
Malauradament, des d'Alemanya qualla també de vegades tristament la idea que aquí som uns aprofitats, i això tampoc
és que llegeixen els diaris, acceptar. Eh? Clar, llegeixen els diaris cada matí i a vegades...
Som receptors, nosaltres.
Si el llegim nosaltres, també acabes pensant el mateix, també, que som una miqueta aprofitats, o com a mínim que hem malmès molts dels recursos que han arribat.
Mhm. Bé, doncs avui en aquesta primera roda veig que predomina la dura realitat. Certament el nivell de confiança en el govern espanyol és baix, ara ho apuntava Carme Torralba, nosaltres també ho hem dit al principi, però bé, si ens diuen alguna de... almenys d'esperançadora,
però sí, o
com a mínim desitjar que això sigui així, que aquesta vegada no s'equivoqui Rajoy.
Exacte, desitjar que sigui així, o sigui, per descomptat. El que passa que, compensat amb unes altres mesures també, vull dir, que jo francament, quan veig com es malversa els diners públics, a mi això em crea molta indignació, perquè si realment tothom s'apretés una mica el cinturó, doncs aleshores dius, mira, anem tots plegats, no? Però quan veus que en segons quines coses allà la casa és grande, doncs francament, no. Per poc, ja sé que ets culat al lloro, eh? O sigui, també ho reconec. Però, noi, no només hem de ser austers, sinó semblar-ho, vull dir.
Almenys donem exemple, no?
Exacte.
D'aquelles despeses, o de vegades, quan surten els casos de corrupció, no? Tampoc ajuden a refer aquesta confiança. Bé, ara entrem a aprofundir aquest i altres temes, però mentrestant amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Recordem els principals apunts informatius que desenvoluparem en el comentari de l'actualitat.
Doncs, com ja avançàvem, Rajoy diu que espera revisar a l'alça les previsions de creixement econòmic molt aviat i també baixar els impostos tan aviat com pugui. De la seva banda, com ja apuntàvem també, el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, i el titular de Finances alemany Wolfgang Schäuble han tancat un acord per facilitar l'arribada de capital d'inversors alemanys a les petites i mitjanes empreses espanyoles, les pimes. I d'altra banda, el Banc d'Espanya veu positiva la dimissió d'Alfredo Sáenz, conseller delegat del grup Santander, perquè contribuirà, dit, a enfortir la solidesa del sistema financer.
També Artur Mas va dir ahir que amb un dèficit del 2,1% per a Catalunya les coses canviarien pel que fa a retallades. Un anunci que, per cert, ja ha criticat durament en aquest mateix programa el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego.
Doncs sí, Artur Mas reconeix que amb aquest nou ajustament seria difícil però assumible gràcies als nous impostos. Fins ara Convergència i Unió i Esquerra deien que amb l'1,2% d'objectiu del dèficit caldria retallar 3.800 milions d'euros.
El 1 de maig i també aquesta alegria pel celler de Can Roca seran altres temes que tractarem.
Doncs si els sindicats, com ja ho explicava Joan Carles Gallego, convoquen les mobilitzacions del 1 de maig amb el lema "S'ho estan carregant tot", Comissions Obreres i la UGT denuncien que 800.000 treballadors perdran la cobertura dels convenis a partir del pròxim 7 de juliol. Fan una crida sobretot als parats i als jubilats perquè surtin al carrer i demanen un canvi radical de les polítiques econòmiques, doncs, tant de la Generalitat també com del govern espanyol. I finalment, com apuntava també el celler de Can Roca, designat millor restaurant del món per la revista Restaurant. D'aquesta manera, Catalunya torna a encapçalar el podi de la cuina mundial, que va ocupar durant 4 anys el Bulli de Ferran Adrià.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Ara fem una pausa i continuem de seguida amb la tertúlia, avui compartida amb el dirigent d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb l'enginyera industrial Carme Torralba.
Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Com per exemple el detergent per rentavaixell, el Finish Quantum, o tot en un, t'emportes 3 envasos i en pagues 2. La unitat et surt de només 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Un minut i seran 9:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat que compartim amb el membre del Consell de Direcció del Partit Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Bassian, amb l'enginyer industrial Carme Torralba i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Senyors de la situació econòmica, la confiança en el govern i les retallades a Catalunya, perquè ahir Artur Mas deia que amb aquest dèficit del 2,1% només caldria reduir els pressupostos de 300 o 400 milions, que, com deia Carme Torralba, la xocolata del lloro. Sí. Seria poca reducció aquesta, tot i que els sindicats diuen que no accepten res ja d'això.
Sí, passa que això del dèficit, jo crec que s'ha d'explicar, no sé si s'ha explicat prou, de que el dèficit present és deute del futur. És a dir, en aquest moment, incrementar el dèficit sembla que sigui la panacea universal de tots els mals i permetre més dèficit significa que les generacions vinents, és a dir, els nostres fills, tindran que pagar aquest dèficit que ara s'estem establint. Per tant, el que s'ha de buscar és una restricció dels comptes, com deia el senyor Gallego, no amb serveis socials, sinó amb despeses que siguin necessàries. Fa uns dies el govern de la Generalitat va treure un projecte de llei interessant des del nostre punt de vista, que era intentar racionalitzar les administracions públiques locals com es fa a Alemanya des del punt de vista de la racionalització de les despeses, és a dir, buscar uns estàndards de qualitat i l'Ajuntament que no sigui capaç de donar aquest estàndard que assumeixi la gestió als consells comarcals. Doncs bé, això són passos endavant per buscar l'optimització dels recursos.
La desaparició també del Consell Comarcal de Barcelona, del barcelonès, perdó.
Per exemple, doncs això suposa uns passos evidents o de política real que donen, permeten gestionar millor els comptes. Ara, si el que tot consisteix en obtenir més percentatge de dèficit, però la Generalitat té un deute brutal que ha estat retornant, ara vens aquests dies el deute patriòtic, aquests bons que es van emetre en època Montilla. Bé, doncs evidentment no ens podem permetre el luxe d'incrementar més el deute.
Recordem que era un dels grans problemes que en aquest mes d'abril, que ara ja s'acaba, tenia la Generalitat per quadrar els números i pagar nòmines per gestionar els comptes del dia a dia.
Totalment d'acord amb el que diu el Ramon, eh? Jo penso...
Avui veig que hi ha força unanimitat.
El panorama tampoc no ens deixa gaires marges, no? Jo crec que no hem de ser tan pessimistes com ho hem dibuixat. Jo crec que sí que, si no són brots verds, hi ha alguns indicadors que semblen de que realment hi ha quelcom que s'està movent una miqueta més. Hi ha inversió estrangera en la compra de béns immobiliaris a Espanya. Per què? Doncs perquè els valors ja dels immobles han baixat substancialment i encara hi ha ofertes doncs, molt, molt bones perquè algun inversor realment pugui invertir. S'està, per aquí està entrant diner nou, diguéssim, que no està amb el sistema. Veiem que la borsa de moment està aguantant i sembla que té, que en conjunt amb els darrers dos mesos té una certa tendència a anar pujant. Vol dir que hi ha alguns indicadors, lo de la prima de risc doncs, també és veritat, de que ha anat baixant, vol dir també si era un indicador de confiança o de desconfiança quan estava a 500, ara que està per sota de 300, tindrien que valorar-lo també, no tindrien que ser tan pessimistes. Per tant, sembla que sí que hi ha alguns indicadors. De totes maneres, clar, el plantejament que fa el govern central és de mantenir, com bé deia el Ramon, un dèficit del 4% i escaig, no? I que encara probablement seria superior, perquè aquest any quasi ens hem anat al 9, comptant també les aportacions per la renovació bancària. No? És veritat, això és deute, és una pilota que passem endavant, a l'espera de que realment els ingressos creixin, que hi hagi algun moment que l'economia vagi surant una miqueta, es generin nous ingressos i les administracions puguin abordar aquest deute que anirem acumulant. Clar, el fet de que realment es plantegi aquí a Catalunya un dèficit insostenible, és a dir, l'1,2, realment ens situaria en una posició molt difícil de poder no sols gestionar, sinó inclús aguantar el carrer, perquè voldria dir una situació en la qual no seria ja l'os el que estaríem rostant, sinó que ja no hi hauria cama, és amputació. I amb aquesta situació realment jo penso que el govern català fa bé a no voler presentar uns pressupostos que no pot complir de cap de les maneres. El que sí que s'ha de negociar és a veure quin és aquest marge i si realment serem capaços de fer girar la roda de l'economia com perquè les generacions futures, esperem que la nostra també ho pugui veure, sortim d'aquest marasme en el que estem, generem nous ingressos i realment puguem retornar allò que ara demanem que se'ns deixi. Per altra banda, també cal reconèixer, és un dèficit que tenim nosaltres sobre una base que és la base que nosaltres aportem molt més del que rebem, Quan anem al senyor Montoro a demanar, no és que passem el plateret, com el senyor Arenas deia, em fa l'efecte ahir o abans d'ahir. Va independentistes que tenen que després, per la tarda, anar a passar el plateret a veure què els hi donen. No, perdoni, no ens entenem bé amb això. Catalunya aporta molt més del que rep, i per tant, ara que realment hi hagi una aportació del govern central, o la tresoreria central, diguéssim, a Catalunya, per subvenir les necessitats puntuals de tresoreria que puguin haver.
Sobretot l'emergència que tenim avui, ara.
És d'absoluta justícia, que ningú ho entengui d'una altra manera.
Sí, no, jo després d'aquest discurs, Ignasi, ja m'has deixat absolutament sense paraules.
Hem entrat en alguns temes que no sempre generen tanta unanimitat aquí.
No.
El que passa que aquest és un vell debat, aquest, el debat sobre el tema de la fiscalitat, i és a dir, si rebo més del que jo pago i de més. Clar, això depèn de la perspectiva que es tingui, és a dir...
Home, des de la perspectiva de les balances fiscals, vull dir, no, res més que això.
Però, efectivament, o sigui, la fiscalitat té l'objecte de la redistribució. Després podríem parlar si la redistribució és justa o no és justa, o si és equitativa, que crec que seria la paraula
utilitzar. Això estem d'acord, Ramon.
És a dir, jo crec que hem d'utilitzar elements tècnics, per exemple, i no dic que ho faci meu, però, per exemple, el principi d'ordinalitat, que Alemanya és un principi tècnic de la finançament. Doncs, possiblement aquí a Espanya es tindria que implementar precisament per estimular aquelles regions que reben més, que intentin treballar per sortir-se'n soles, i aquelles que porten més, doncs, no vegin pèrdua del seu nivell per a conseqüència de les transferències.
Els lands que més aporten és el 4% del seu PIB de diferencial, mentre que aquí Catalunya està portant el 8%.
No, per això dic.
Clar,
que
realment, dius, escolti, quan diuen que realment munyen la vaca, és que ja havíem quedat que ja sense cama perquè l'havíem amputat, és que ja ens quedarem sense vaca.
Però l'argumentari és que necessàriament les regions més riques han de portar més que les...
D'acord.
És quin límit, si objectivament es pot establir tècnicament, que jo crec que es podria fer, perquè per això estan els economistes, i aspira a ser una ciència l'economia.
Ui, perdoneu, però amb això discrepo totalment.
Té l'aspiració de ser ciència, no?
Exacte, aspiració, sí, però ciència...
I té grans experts que fan un gran servei.
Sí, però igual que diuen una cosa, l'endemà argumenten exactament el contrari amb una tranquil·litat i facilitat.
I després també...
Perdoneu, per economistes, però...
No,
però,
i a més l'economia ha d'estar al servei de la persona, això ho tenim molt clar, no? Des de l'òptica moral.
I també discrepo que no tinguem pressupostos, crec que és un fracàs de totes. És a dir, el pitjor dels escenaris, inclús amb una economia de guerra, un ha de tenir un pressupost, inclús plantejat amb la pitjor de les hipòtesis, perquè el senyor Mascollell podria dir, escolta, fem la pitjor de les hipòtesis, si millora, doncs ja canviarem partides i amb aquelles que estiguin més tocades les refinançarem. Però en aquest moment el senyor...
Quan no hi ha pressupost, hi ha pressupost.
Clar, que hi ha pressupost. Sí.
I el de l'any anterior.
Sí. Tècnicament ja s'aguanta això. Ah. El que passa és que realment jo crec que l'oposició, com a mínim l'oposició en el govern català, el que pretén és que realment es plantegin uns pressupostos incomplibles per després utilitzar-lo com arma, de dir, escolti, vostès incompleixen flagrantment els seus propis pressupostos. Encara que hi ha algú que diu, no, ja els modificarem al mig camí. No, perdoni, no. Les bases han de ser les bases i hem de saber el que hem d'ingressar per poder saber el que podrem gastar. I nosaltres el que li diem és dir, escolti, tirar el país a la misèria... amb un 1,2, quan el govern central es planteja un 4,2 que demana a Alemanya que sigui el 5,6, hi ha quelcom que balla, Hi ha quelcom que balla.
Senyors, no creuen que potser Mascolell i el govern català estan retardant aquests pressupostos perquè creuen que el govern espanyol pot tenir algun gest com a arma, diguéssim, de negociació, potser?
Home, jo crec que és arma de negociació claríssima, vull dir, però jo també m'estimo més que sigui...
Que es presentin al juny o al juliol.
Exacte, però que siguin complibles i que després puguin complir, que no al revés, que després haguéssim d'anar amb parxes, no? Que
però vaja, no, els ciutadans també tenen la sensació, coincidiran amb mi, que no és normal, no?
No és normal, però tenim els pressupostos prorrogats.
Sí, sí, del 2012,
això,
esclar.
No hem d'oblidar.
Sí, però això és donat un tractament amb una situació d'urgència, amb un tractament que s'ha quedat obsolet, ja, perquè la situació ha canviat i la situació actual, els pressupostos de l'any passat estaven fets, no l'any passat, estaven fets l'any anterior. Aquest és el quid de la qüestió. I a més, jo crec que és una qüestió bastant transversal. Joan Carles Gallego, a l'entrevista que se li ha fet abans, ell també reclamava uns pressupostos. Vull dir, que crec que és un clam bastant unànim de dir, escolteu, i al mes de gairebé maig que estem, no podem estar sense pressupostos.
Això és un clam, evidentment, unànim de l'oposició. Això està claríssim, clar, perquè... No, és que igual que
i una part de la societat.
I la societat, però igual que el Mas Collell doncs, ho fa servir com a eina davant de l'estat espanyol, doncs, a veure, l'oposició i això pues, també ho estàs fent servir per dir, escolteu, és que no sou capaços de presentar un pressupost.
El que demanem és que facin la seva obligació. Sí. Per això el tenim contractat, sí, entre cometes.
Val, però a veure, però ell està negociant a Madrid, saps? Perquè Madrid no respon també, vull dir, saps? O sigui, jo veig que aquí tothom es va passant la pilota d'uns als altres i al final els que pateixen
de tot, són... De totes maneres, una cosa, diguéssim, és el pressupost, que al final és una eina, i una altra cosa és la realitat en la gestió. En l'àmbit sanitari, les mesures s'estan aplicant i les noves mesures s'estan aplicant. Vull dir, aquest any, des del Departament de Salut, hi ha unes restriccions en la contractació de nous serveis del 10%. I això és el que realment s'està negociant amb els proveïdors, amb els hospitals, amb els centres, no sé què, perquè busquin fórmules per reduir sobre l'anterior... No el que hi ha acumulant lo de l'anterior, no. Sobre l'anterior, un 10% menys de facturació que el Servei Català de la Salut els hi contractarà i, per tant, tenen que reduir o amb activitat o amb millora de l'eficiència. Sí. O sigui que, independentment de si el número està o no està en el pressupost, les accions s'estan fent. Per força, perquè...
Bé, molts temes econòmics avui a la tertúlia que compartim amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el dirigent d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, i amb l'enginyera industrial Carme Torralba. Del que els sindicats transmeten a la ciutadania, coincidint amb el 1 de maig, destacarien alguna cosa. Avui hem entrevistat Joan Carles Gallego, un dels principals dirigents sindicals de Catalunya, que... ha destacat que la situació és límit i que volen que la veu d'aquest descontentament social se senti demà. Creuen que se sentirà de manera diferent altres anys, amb més força,
bueno, jo crec que també
amb més desesperació, potser.
Que els sindicats també tenen un discurs una mica anquilosat, una mica rígid, no? És a dir, han pitjorat la situació i el discurs jo crec que segueix sent el mateix de l'anterior i el mateix de l'any anterior.
Com els pressupostos.
Exacte, sí, sí. És a dir, i, per exemple, inclús el lema jo crec que és poc encertat, s'ho estan carregant tot. Crec que tampoc no és el missatge del sindicalisme portar aquest missatge negatiu a la societat. És a dir, crec que el sindicalisme podria fer aportacions en positiu i no estar allí únicament per negar el que s'ha fet coses molt malament. La reforma laboral ha sigut un desastre. És a dir, la gestió que s'està fent, diguéssim, per sortir de la crisi també no és favorable, però crec que tampoc es pot tenir un lema d'aquest tipus, perquè llavors l'únic que estàs transmetent a la societat és més crispació. I en aquest moment el que no convé és que hi hagi crispació, perquè precisament si hem de sortir, hem de sortir tots junts endavant i no a fruit d'aquesta dialèctica, diguéssim, caïnita, no?, d'alguns contra els altres.
Mm-hmm. Estan d'acord?
Bàsicament sí, jo crec que realment serà un 1 de maig, diguéssim, tens, perquè la societat està tensa. Perquè hi ha molta gent que realment ho està passant malament i hi ha un descontentament per diferents motius, perquè cadascú li ha tocat, diguéssim, la música amb el cantó que menys li agradava ballar-la, no? Per tant, realment jo penso que serà un 1 de maig, diguéssim, que suposo que els sindicats intentaran capitalitzar encara que realment no hagi de ser així.
Sobretot els majoritaris, ens referíem, sí.
Està clar. De totes maneres, clar, els missatges... Sentim el senyor Gallego, no? Diu, escolta, els missatges que donen és que pràcticament els firmaríem tots. O sigui, tots volem que hi hagi una prima garantitzada de pobresa, diguéssim, o de no pobresa, que faci que tot espanyolito de peu doncs, tingui garantida... Tot allò, i que les pensions no vagin a la seva capacitat adquisitiva, tot allò. Però realment hem de trobar la fórmula màgica per reactivar una economia que no aixeca peu, no? I això no es fa amb més despesa social, ho sento dir-ho, però no es fa amb més despesa social. Es fa apoyant l'estructura productiva del país, aconseguint ser competitius, i això vol dir reducció de la massa salarial, diguéssim, per poder vendre fora, que és a la taula de salvació. És per aquí, per...
Clar, bueno, això, si es fa bé, també té un impacte social, no? Tot és el mateix.
També el té, però és que és un equilibri difícil, però no m'expliquin que realment la solució passa per incrementar la despesa social sense que vagi comportant una via clara per créixer amb els ingressos. Uh-huh. I els ingressos no ens arribaran per la nacionalització, que diu el senyor Gallego, eh? Uh-huh.
Sí. No sé, jo la veritat és que fa
tant de bo tinguéssim una solució.
Exacte, tant de bo i no fossin aquests lemes tan negatius i tan pessimistes, tant de bo. Però de tota manera, a veure, jo quan veig que, per exemple, les petites empreses van fent esforços i no poden accedir a la finançació, doncs aleshores jo dius, escolta, malament anirem així, aixecant el país, l'economia ni res. Vull dir, s'ha de tocar absolutament tots els temes. Vull dir.
Ens queda perdre un minut. Vostès han dinat o han sopat a Can Roca alguna vegada, al celler de Can Roca,
jo no.
A Girona?
Ho lamento molt, però no.
Sí, jo moriré sense haver estat al Bulli, no sé, moriré sense haver estat a Can Roca. La part positiva és que és molt bona notícia per Catalunya i per la marca Barcelona, és a dir...
I tant, per l'economia també,
exacte, vull dir que el tema turístic a nosaltres és molt important i el fet de que encara que no anem mai a dinar ni tinguem possibilitats econòmiques...
Ja, aquí no, altres tertulians ens han dit que sí alguna vegada.
Oi, ja, perquè doncs crec que és molt positiu.
Sí, molt bé. Senyor Agusà.
Sota signo exactament el comentari. Crec que realment, jo tampoc no he anat, m'ho hauria agradat, i no sé si tindré la brota.
Encara sona temps d'anar-hi.
Jo no dic, no penso morir-me, jo tinc la confiança.
Intentar agafar una taula eren anys, gairebé.
Sí, sí, i més ara, suposo.
No es pot dir, escolta, va, divendres que ve, a veure si ens trobem uns amics. No, escolteu-me, és per anys,
Potser algun dia entre setmana, sopar, és més fàcil, en tot cas. Felicitem des d'aquí el celler de Can Roca, i la cuina catalana, que no té només en aquest restaurant el referent, perquè és una gran ambaixadora de Catalunya, la cuina, i per tant des d'aquí estem molt contents avui per aquesta notícia. Gràcies per la seva participació a la tertúlia, Ignasi Arbussà, Carme Torralba i Ramon de Veciana. Fins la propera i bon primer de maig. Adéu-siau.
Gràcies, igualment.
De seguida als titulars, l'última hora informativa que ens porta el Gerard Carrión. Després parlarem amb la cònsul d'Andorra la Vella, la cònsul major Rosa Ferrer, que ens parlarà precisament de la política social que hi haurà en aquesta parròquia andorrana. Tindrem la secció de família i la vida en solfa fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha sorprès amb un nou càlcul de les retallades que hauria de fer el govern si l'Estat augmentés el sostre de dèficit fins al 2,1%. Ara Mas assegura que amb aquest límit de dèficit només caldria reduir el pressupost 300 o 400 milions. Fins ara, Convergència i Unió i Esquerra Republicana havien dit que amb l'objectiu de l'1,2% actual, l'ajust havia de ser de 3.800 milions d'euros, una xifra que Mas es veu incapaç de complir. La reina Beatriu d'Holanda està a punt de posar punt i final a 33 anys de regnat. La monarca signarà aquest matí l'abdicació al Saló de Moisès del Palau Reial d'Amsterdam. Després sortirà al balcó del Palau per saludar els holandesos, acompanyada dels seus successors Guillem, Alexandre i també Màxima. Serà a les 12 quan Guillem assumirà el tron abans de celebrar-ho amb una passejada pel riu que travessa la capital holandesa. En clau econòmica, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, i el titular de Finances alemany han tancat un acord per facilitar la inversió privada a les petites i mitjanes empreses espanyoles i aconseguir així la creació d'ocupació, sobretot entre els joves. Avui s'acaba el termini perquè els contribuents que tenen propietats, comptes o valors a l'estranger n'informin Hisenda. Estan obligats a fer-ho sempre que el valor del bé en concret superi els 50.000 euros si no volen cometre un delicte fiscal o rebre multes que poden arribar al 150% del valor del patrimoni no declarat. I una molt bona notícia, el celler de Can Roc és el millor restaurant del món segons el rànquing de la revista Restaurant, que va fer pública ahir a la nit el veredicte a la capital britànica.
Ràdio Estel.
Fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
C
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
El 5 de maig és el Dia de la Mare. I a Hipercor hem preparat una gran selecció de regals per totes les hipermares.
Per exemple, tens un e-book Sony River TS per 149 euros. A més, per la compra d'un estoig de Colònia Puig, regal d'una altra colònia d'Àgata Ruiz de la Prada.
Per hipermares, Hipercor. Preu i per millor.
L'altra cara del dia.
Acaba de posar en marxa i fer públic un programa d'acció social per Andorra la Vella. La parròquia de la capital andorrana és un motor econòmic important per un país que mira la crisi amb preocupació, com passa en el conjunt del sud d'Europa, però també amb esperança i optimisme, confiant en el que són els referents que ens donen aquesta esperança en la recuperació econòmica. Com ja vam fer fa uns mesos, parlarem durant els propers minuts amb la cònsul major de la parròquia d'Andorra la Vella, Maria Rosa Ferrer, que ens acompanya ja en directe des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Maria Rosa Ferrer, cònsul major d'Andorra la Vella, molt bon dia.
Bon dia.
Com està i com està Andorra la Vella en aquests moments?
Bé, de moment, avui plovent, amb el temps com per tot arreu.
Sí, doncs... plovent i fins fa pocs dies nevant,
nevant, sí, sí. Sí, el cap de setmana ha nevat a dalt, també.
Tant la neu com la pluja, en qualsevol cas, és beneficiosa, encara en aquesta època, fins i tot.
Efectivament, sobretot per les reserves d'aigua, per cara a l'estiu, i esperem també que després a la tardor sigui plujós. La veritat és que jo crec que és bo que plogui, que nevi, almenys això que tinguem, no? Que el temps ens sigui positiu. No tot, en relació a l'economia, em refereixo.
Evidentment, avui podem parlar de moltes coses sobre el moment que viu la parròquia, és a dir, el municipi, tota la conurbació d'Andorra la Vella, però ens volem referir sobretot a un projecte que es diu Acció Social. Ens pot explicar en què consisteix?
Bé, des del Comú d'Andorra la Vella tenim el Departament de Social i el que sí fem i forma part de competències impròpies, és a dir, que no ho estem assumint com a competència pròpia del comú, però sí que es fa davant la necessitat de ciutadana real que hi ha, no?, en aquests moments. I, per tant, com a administració més propera al ciutadà, des del comú tenim un Departament de Social amb treballadors socials, educadors de carrer i educadors socials, i intentem tirar endavant pues, tota l'ajuda que sigui possible a les persones que ho necessiten, que són residents a la parròquia i així ho necessiten. Uh-huh. Llavors, per exemple, tenim un reglament que estableix uns barems i donem prestacions socials directes i prestacions socials indirectes. Les directes són ajudes econòmiques puntuals, pues, per la necessitat d'un canvi de pis, per poder trobar un pis més econòmic per la família, que sigui assumible perquè se'n puguin sortir tot el nucli familiar, i les prestacions socials indirectes, per exemple, exoneracions d'escola bressol, d'activitats de lleure per als infants, totes aquelles serveis que oferim des del propi comú, uh-huh, activitats extraescolars, etc. També l'any passat, ara farà un any, vam obrir un menjador social, que és el primer menjador social que hi ha a Andorra. El menjador social el que té és, no és, neix amb vocació que qui vulgui vagi a dinar allà i ja està, i aquí s'acaba. Sinó, primer, és de lliure accés per tothom i visqui o resideixi o no a la parròquia d'Andorra la Vella. O sigui, és independent. De dos, és com un centre de detecció de les necessitats i ajudar i acompanyar a la persona perquè se'n pugui sortir per si mateixa i que pugui accedir a tots els recursos que s'ofereixen des de l'Estat i fins i tot des del comú, perquè la vocació que té és l'acompanyament perquè cadascú pugui sortir-se entre si mateix. També és cert que la població d'Andorra és reduïda i ens permet fer aquest acompanyament més personalitzat. Però jo el que sí que he detectat, per exemple, nosaltres, el que és el pressupost 2012, l'hem executat un 105% la partida destinada a les ajudes socials. Vol dir que hem executat molt més del que havíem previst i, si cal, posarem més recursos. Vull dir, jo crec que és fonamental, i més amb el temps que estem, que ajudem a les persones, no?, a sortir-se per si mateixes. I el que he detectat és que, majoritàriament, quan algú acaba venint a demanar-te ajuda, és perquè realment ho necessita i s'ha d'actuar molt ràpid. No pots esperar, dir, et donaré hora d'aquí un mes o d'aquí dos mesos i ja en parlarem. S'ha d'actuar ràpid. I el que la gent vol és que els ajudis, a vegades només escoltant-los un cop de mà, orientar-los de com s'han de moure a nivell de l'administració central per aconseguir ajudes. La gent el que vol és això, vol ser autònom i sortir-se'n per si mateix.
Clar, perquè aquí hi ha el gran dilema, i en temps de crisi tan profunda com l'actual se'n parla molt. Ara fa pocs minuts, precisament, ho comentàvem a la tertúlia, cada vegada parlem molt de polítiques socials i hem de tenir en compte que és important també invertir en teixit productiu. Suposo que a Andorra s'equilibren les dues coses.
Efectivament. Tot i que és evident que la crisi ens està fent mal, el problema de la bombolla immobiliària l'hem tingut exactament igual que a la resta del sud d'Europa i a Espanya, no? I molt sovint per mimetisme, no? Perquè hi ha una influència molt important del que passa al nostre entorn, i especialment del costat sud, del costat d'Espanya. Per tant, això ha comportat que, primer, una situació d'atur que era desconeguda a Andorra. Avui dia ja les xifres és unes 1.000 persones que estan en situació de desocupació, una disminució de la població, el ser petits i tenir el concepte de subsidi d'atur com hi ha a Espanya o a França, Andorra no existeix, i les persones moltes, i també és veritat per la situació de la població que hi ha molta immigració, moltes famílies han optat per retornar als seus països d'origen, amb la qual ens ha comportat una disminució de la població, amb un consegüent disminució del consum intern, també. Per tant, nosaltres estem patint la crisi exactament igual que a tot arreu, però també és cert que continua a venir activitat econòmica sortosament, no? Perquè si no...
I que duri,
exacte.
I després d'aquest any de neu, podem parlar d'una millora del balanç o encara és aviat?
No, de moment de dades econòmiques no les tenim, però sí d'ocupació, i semblaria ser que les estacions d'esquí majoritàriament han tingut una més ocupació que els altres anys.
Doncs celebrem, evidentment, aquesta notícia que ens dona Rosa Ferrer, cònsul major d'Andorra la Vella, des de fa aproximadament un any i poc, un any i mig gairebé, quan la coalició d'independents d'Andorra la Vella, amb vostè al capdavant, doncs, va guanyar aquestes eleccions, després que Rosa Ferrer havia abandonat el Partit Socialdemòcrata, va ser reelegida juntament amb Jordi Minguillón i altres que formen part de l'equip que governa Andorra la Vella. Quants habitants té ara mateix la capital andorrana?
Uns 23.000. Hem caigut, eh? Estàvem a 24 i escaig i ara estem a 23.
Això és més o menys, podem dir, la meitat de la població andorrana global?
Entre Andorra i Escaldes fem el 47-48% de la població, però sí que és la parròquia més poblada i amb més densitat de població.
És el motor principal, perquè les visites a Andorra per un dia o per dos dies passen gairebé obligadament. Exacte, la capital i també el centre, el nucli de comunicacions per carretera. Fins
sí,
i tot.
Senyor.
Tot això, evidentment, sempre és important tenir-ho present. Després d'un any i mig de mandat al Comú d'Andorra a la Vella, quines prioritats es marca per als propers anys, senyora Rosa Ferrer?
Miri, grans inversions és impossible fer-les perquè la situació econòmica tampoc ens ho permet. A nosaltres la gran prioritat és continuar amb el que és la gestió del comú del mandat anterior, perquè som candidatura de continuïtat, dir que estem tancant les liquidacions de comptes, en els pressupostos, les liquidacions de comptes amb superàvit, aixugant el deute comunal, que quan vam arribar ens vam trobar un deute important. Estem dins dels límits legals de l'endeutament permès a Andorra i continuem aquesta línia, i sobretot invertim les persones i en la reactivació econòmica de la parròquia. una de les petites coses que estem fent, o sigui, el que sí es poden fer són petites inversions, no?, de millora per la qualitat de vida en general i sobretot pues, punts d'atracció perquè la gent vingui a visitar-nos. No? Actualment estem fent una actuació al que és a Santa Coloma, a l'església romànica de Santa Coloma, que a l'origen és preromànica, que és molt bonica i es passava molt desapercebuda perquè estava com emboscada i no hi havia pues, un accés fàcil. No? El que hem fet, hem aconseguit arrendar un terreny, l'estem ajardinant, fent un aparcament que serà en barrera perquè el que vulgui anar-la a visitar ho pugui fer i a partir d'aquí he fet tot un recorregut per al poble de Santa Coloma perquè a la zona de la Roureda de Malreu s'ha trobat ja un jaciment arqueològic de recent descobriment on s'està demostrant que és el castell de Sant Vicenç que està a l'origen del segon pareatge, per tant, dels orígens de la independència d'Andorra com a estat, no? Bueno, amb el concepte de l'edat mitjana sí, que tenia.
No és com ara, però vaja.
Exacte. Però sí que és quan podem dir que manté aquesta independència que té Andorra de més de 7 segles, no? Uh-huh. I a més, aquest estiu, en aquest jaciment arqueològic, ja es preveu que hi hagi un dels festivals de música antiga del Pirineu que es celebri aquí a la Roureda de Malreu, és el jaciment arqueològic de la Marginera. Doncs intentar promoure tota aquesta zona, perquè és un centre, un nucli cultural molt important del Principat, que la gent el conegui, un punt d'atracció pues, per al turisme més cultural, per exemple. Això són petites inversions que estem fent ara des del Comú d'Andorra la Vella.
Doncs esperem que tot sigui pel bé dels ciutadans de la capital i també del país d'Andorra. Parlem amb Rosa Ferrer, cònsul major d'Andorra la Vella des de finals de l'any 2011, des de fa aproximadament un any i mig, amb noves il·lusions i noves prioritats. Tot el que són les relacions i els equilibris entre les administracions andorranes i també les relacions entre Andorra i Catalunya, com estan en aquests moments, com s'estan gestionant?
Bé, a nivell intern estem treballant amb tots els comuns. Andorra hi ha 7 comuns i el govern central per establir, redefinir una mica el que són, l'anomenem les competències impròpies, que són aquelles competències que hem anat assumint els comuns que no ens corresponien. I, bueno, s'està intentant redistribuir tot el que són la llei de transferències cap als comuns, no? Replantejar una mica per intentar primar les administracions, per fer-les molt més sostenibles, però totes en general. Això jo crec que és una tasca que estem fent a tot arreu una mica. I però les relacions són excel·lents a nivell intern, no? Sempre hi ha les petites picabaralles polítiques inevitables, però en general les relacions són molt bones. Mm. I en quant a la relació amb Catalunya, jo sempre ho dic, bueno, Catalunya, nosaltres, Andorra, la nostra cultura, la nostra llengua, és compartim, no?, una llengua, tenim trets diferencials a nivell cultural, però realment mínims, i els lligams són molt estrets. El cas d'Andorra la Vella, doncs estem agermanats, per exemple, amb dues ciutats de Catalunya i tenim uns vincles molt estrets. Uh-huh. Fem activitats culturals conjuntes, i molt bé.
Sí, una d'elles és Sant Pol de Mar, deixi'm que ho digui, perquè la conec personalment, i en el rètol de la vila maresmenca surt Andorra la Vella, sí, com a agermanada.
Exactament. I l'altra és Valls, per exemple.
Valls, molt bé, la capital de l'Alt Camp.
Sí, també, senyor.
Una ciutat important, efectivament. Doncs avui amb Rosa Ferrer estem repassant molts temes de l'actualitat andorrana. Tornant a la qüestió del gran projecte Acció Social, n'ha posat alguns exemples, no sé si en vol posar algun més perquè no quedi massa coixa el tema, podríem parlar hores segurament.
Sí.
Del tema.
Per exemple, un dels grans projectes que acabem de rebre ara, conforme hem estat acceptats, és que Andorra la Vella ha estat admesa com a ciutat amiga de la gent gran per l'OMS, per l'Organització Mundial de la Salut. Això què vol dir? Vol dir que, primer, que d'entrada ja tenim programes que per afavorir el benestar de la gent gran en general, no? I sobretot que vol dir que ens hem d'autoanalitzar, verificar que ho fem bé i millorar si cal. Per tant, jo crec que aquest esperit de hem d'anar millorant constantment, jo crec que és el que cal fer, no? I sobretot des de la política. Però d'això me'n sento molt orgullosa perquè la gent gran a Andorra, la veritat, doncs fem tallers. Hi ha un menjador també per la gent gran, menjador social. Tenim pisos amb serveis per la gent gran. Bueno, es fan tallers de memòria, d'art. La veritat és que hi festes. És molt maco, la veritat.
Tota aquesta tasca social està sovint també connectada, senyora Rosa Ferrer, per exemple, amb la Càritas del Bisbat d'Urgell, amb tota l'acció social de l'Església?
Amb Càritas col·laborem molt bé, sobretot amb Càritas parroquial i Càritas nacional també. Quan hi ha determinats casos que nosaltres per la normativa no podem atendre perquè o no són residents al país, llavors, en aquests supòsits és quan els derivem cap a Càritas. I també Càritas, quan té coneixement d'algun fet que d'alguna persona, alguna necessitat concreta i que nosaltres podem col·laborar, també se'ns deriva. Es treballa molt de forma transversal i col·laborem molt bé, eh? La veritat és que jo crec que es fa una feina molt interessant.
Amb Rosa Ferrer, cònsol major d'Andorra la Vella, no podem deixar de parlar avui del 20è aniversari de la reforma política, gran reforma política d'Andorra. Ara s'acaba de complir aquest aniversari, aquestes dues dècades des de l'aprovació de la nova Constitució. A banda d'algun comentari que vostè potser pugui fer sobre els actes de commemoració, ens pot fer un petit balanç? Com ho veu vostè com a dirigent política i com a andorrana?
Efectivament, estem celebrant el 20è aniversari de la primera Constitució escrita d'Andorra. I jo crec que bé, que podem fer un balanç molt positiu. Amb les petites mancances, sempre hi ha petites crítiques que es puguin fer. Els actes de commemoració, ara mateix, per exemple, s'estan desenvolupant un seguit de conferències a la Casa de la Vall, a la nova seu del Consell General, i ahir mateix va haver-hi una impartida per al senyor Joan Massa i el senyor Pascal Escande. El senyor Joan Massa era secretari del copríncep episcopal, sí. Exacte, durant tot el procés constituent, per tant, coneix de primera mà tots els pactes que es van assolir en aquell moment, l'any 93, entre el 91 i 93, per la Constitució, per assolir la Constitució. I el senyor Pascal Escàndel és el representant, bueno, el cap de gabinet de la representació del copríncep francès. Va ser una bona posada al dia de refrescar la memòria, que jo en dic, sí, de tots els pactes, el per què es va arribar a la Constitució que tenim avui en dia. Jo crec que encara falta desenvolupar sobretot la part del títol 2, que fa referència als drets fonamentals de la persona, i que ahir ens va recordar el senyor Joan Massa que la definició de determinats drets dins de la pròpia Constitució, que estan contemplats al títol 2, era el mateix copríncep episcopal que a l'època de Joan Martí Alanis el que va voler expressament que figuressin a la Constitució. I també ens va comentar el senyor Massa ahir que un dels quals és la famosa redacció de l'article 8 de la protecció al dret a la vida en totes les seves fases, que forma part del pacte constitucional, entre d'altres, no? Sí. Per tant, jo crec que ens cal aprofundir molt encara amb tot el desenvolupament del títol 2, però pel que respecta al normal funcionament de les institucions, jo crec que és correcte, adequat, i caminant es fa el camí, no?
Un sistema que combina modernitat, renovació democràtica i també tradició, perquè són els mateixos andorrans els que majoritàriament han volgut que es mantinguin els coprínceps, el copríncep episcopal, que actualment és Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell, i el president de França, actualment François Hollande. Per tant, tot un equilibri institucional,
sí, senyor,
de vegades complicat, però també tradicional a Andorra i molt, molt assumit pels ciutadans.
Sí, senyor. A més, és que el cap d'estat és un, tot i que és bicèfal, no?
Sí.
Per tant,
la institució és una,
exacte,
combinada per dues, per una més propera, diguéssim, i una altra més llunyana des de París, no?
Però gràcies a aquest, això ja és la meva opinió i pels pocs coneixements o minsos coneixements que jo tinc, aquest desequilibri institucional de poder polític i poder espiritual, jo crec que és el que ens ha fet per sobreviure al llarg de la història com a estat independent. I aquí crec que tant al costat de la Mitra d'Urgell, en aquest cas efectivament representada avui per Monsenyor Joan Enric Vives, i al costat francès, per l'origen, el comte de Foix, i avui el president de la República Francesa, aquest desequilibri de poders és el que ens ha fet ser el que som i jo crec que és el que s'ha de respectar. I jo sí que, i això és una opinió també personal i no deixa de ser polèmica a vegades aquestes manifestacions, crec que és el sistema que ha de conservar Andorra si vol sobreviure al futur.
moltes felicitats per aquestes fites històriques. Avui hem parlat amb una important representant institucional andorrana, la cònsul major d'Andorra a la Vella, Rosa Ferrer. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies per convidar-me. Bon dia a tothom.
Bon dia. Ens ha acompanyat Rosa Ferrer des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, ciutat també molt agermanada per proximitat amb Andorra, naturalment. Gràcies, una abraçada i fins una altra. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Vosaltres sou la sal de la terra, va dir Jesús. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llançar-la fora i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món, va afegir. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya i ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent. Així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del Cel. Aquest breu fragment del capítol 5è de l'Evangeli de Mateu avui ens serveix de punt de partida en l'espai de matrimoni i família per parlar una vegada més de diàleg matrimonial. Ens acompanyen Susi Losada i Juan Carlos Pérez, que són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Juan Carlos i Susi, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I novament podem dir bona Pasqua, encara estem en temps de Pasqua.
Todavía, todavía.
Seguim parlant del diàleg matrimonial, d'allò que vostès diuen la sentada, de seure a parlar la parella sovint, tan sovint com sigui possible.
Bueno, sí. A ver, es importante esto de la sentada, porque es un espacio especial donde te permite no exclusivamente mirarte el ombligo, a ver si eres buenito, si eres virtuoso, cómo es, sino que justamente para analizar cómo va tu vida personal, tu vida de pareja, tu espiritualidad, pero fíjate que no es para regodearte en que estás bien, que eres buenito, que eres virtuoso, sino si realmente, si tu vida tiene sentido para los demás y si te estás dando a los demás, ¿no? Si responde ese amor evangélico, fíjate, si responde al llamado que nos han hecho este domingo, amados unos a otros, sí. Porque la cosa no puede quedar en nosotros, porque si no, es estéril eso. Te puedes sentir muy bien, pero eso, ¿qué trascendencia tiene? Ninguna para los demás. Si tú no eres sal para los demás y luz para los demás, en este caso, en la parábola, ¿no? Estamos, bueno, en este momento estamos haciendo este ejercicio con los esquemas de sentada que nos brinda el movimiento, que es ese diálogo mensual, digamos, de pareja, pero que el que no tiene pareja lo puede hacer con Dios también. Es un diálogo de a tres, ¿eh? Con tu pareja y con Jesús. Fundamentalmente viendo si lo que estamos haciendo responde a la vocación y a la misión que tenemos en las distintas sentadas, en los distintos temas, en este caso, ser luz y sal.
Una dimensió important de la parella, del matrimoni, de la família. Estimar-se dintre, però també estimar cap en fora, que aquest amor arribi a fora. Per això hem llegit avui aquest fragment i no pas un altre.
No, realmente este fragmento es riquísimo y se presta, ¿no?, para analizar cuál es nuestra situación, si es una situación insípida y es una situación no transparente de lo que puede ser la luz del Evangelio y lo que puede ser el sentido de la vida que lo da la sal en cuanto a la entrega a los demás. Yo creo que este mensaje de Jesús es fundamental. Es decir, ¿vivimos evangélicamente o vivimos a oscuras? Vamos sin sentido por la vida, y esto, si analizamos la realidad en la que vivimos, sabemos que hay muchas personas desorientadas, que han perdido la esperanza, muchas veces hasta la ilusión de vivir, como consecuencia de no haber descubierto ese tesoro, el hilo de oro del Evangelio, que nos está dando la luz. Nosotros no somos, una fuente de luz propia, sino que somos, en cierto modo, un reflejo, o si sabemos descubrir cuál es la verdadera luz del mundo y cuál es la verdadera sal de la tierra, que en este caso es el Evangelio.
Susi,
sí,
nosaltres som com ambaixadors, no, d'aquest evangeli, som transmissors.
A ver, somos las manos, los ojos y los pies de Dios, ¿no? Entonces la imagen, fíjate la responsabilidad.
No nos decimos, perfectos, som humans,
nos decimos però cristianos, pero si nosotros no transmitimos ese amor de Dios, esa comprensión, el perdón, ¿qué clase de imagen de Dios tiene la gente? Lo primero que te dicen, uy, este que va a misa, mira cómo ves con los demás, ¿no? Entonces, fíjate que realmente el transmitir esa buena nueva de Jesús de Jesús resucitado, que nos da vida, que nos ayuda a empezar cada día, a vivir con esperanza, la alegría de la entrega, eso es una cosa que te da vida, ¿no? Que te da vida y te da realmente la verdadera felicidad. Pero fíjate, lo importante es no quedarte en tu relación solamente vertical de tú con Dios, ¿no? Si la cruz tiene las dos dimensiones, si no se transmite en la horizontalidad hacia los demás, es estéril todo esto.
Además, hay un aspecto de la física que a mí siempre me ha interrogado, que es cómo un prisma es capaz de recibir la luz y transformarla en colores. Yo creo que tenemos que ver así aquel mensaje, aquella palabra de Jesús, que si nosotros somos transparentes, somos capaces de refractar esa luz, podemos llegar a darle color a la vida, alegría, sentido, que son todos los elementos que uno percibe en aquellas personas que a nosotros nos han servido de ejemplo y que, bueno, nosotros humildemente pretendemos también ser algún ejemplo en esta vida, ¿no?
Com podem ser exemple? Aquesta és una pregunta que també ens fem, i perquè en el diàleg matrimonial els esposos i les esposes en parlin. Bé, el pare Lluís Armengol, en el llibre Viure a fons, reflexions sobre la vida quotidiana, ens diu: hem de tenir coratge, no podem tancar-nos a casa, hem de fer-nos presents al mig del món, participant en la vida normal dels homes i dones d'avui, però no pas de manera passiva, sinó com a sal i com a llum, seguint les dues paraules clau, el trending topic d'aquest fragment evangèlic. És a dir, no pas com a perdedors, sinó com a guanyadors, com diu la primera carta de l'apòstol Sant Joan, sense deixar-nos influir negativament, sinó transformant tot positivament. Ho podem aconseguir perquè portem en el nostre interior, afegeix Lluís Armengol, la força de Jesús ressuscitat. I si no fóssim llum ni sal, què faríem en aquest món? A qui aprofitaria la nostra presència? Aquesta és la pregunta. El Senyor, que ens ha donat la fe, hauria fet una mala inversió. Seria una llàstima i no podem conformar-nos amb això. Per tant, aquest amor de la família, que no es quedi dintre, per molt que irradie aquest diàleg que surti fora, no?
Que irradie.
Estava molt bonito.
Que mejor. I tant. Con Radio Estel, no?
Que irradie. Exacte, que surti com la llum. Si vostès ho recorden, quan fa dos anys ens parlaven de la preparació per al matrimoni, parlaven de la dimensió social de la parella, no?
Exacte, sí.
Potser
sí.
Els fruits són aquests, aquesta,
sí. Aquest ser llum del món. Però no se puede dar lo que no se tiene o lo que no se ha...
Pero tampoco te puedes
desde dintre,
tampoco te puedes quedar con lo que tienes, tienes que darlo, si no todo no sirve para nada.
Doncs molt bé, amb aquesta visió positiva de la família ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva participació. Juan Carlos Pérez i Susi Losada segueixen el Papa, el seu compatriota francès, sí?
Sí,
no nos perdemos una.
Suposo que pels inputs que arriben de l'Argentina, tot positiu de moment.
Sí. Yo creo que sí, bueno, hay de todo, pero de la Argentina sí. Pero siempre hay malas intenciones en la gente, ¿no?
Ya se sabe.
Pero también aquello de Cervantes, ¿no?
En Argentina sí.
Sancho, perros ladran, señal que cabalgamos, ¿no? Porque por ahí hay muchos ladridos.
N'hi ha, però també hi ha la visió positiva. Gràcies, fins la propera i bon primer de maig. Adéu-siau.
Te luego.
Ara... Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 5 de maig, 126è aniversari de la Romeria del Ram. Pujada des de Vallvidrera fins al temple amb celebració eucarística a les 12 del migdia i ofrena de flors a l'ermita primitiva. A més, cançons i danses populars amb el grup Folk Sarola. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86.
El 5 de maig és el Dia de la Mare. I a Hipercor hem preparat una gran selecció de regals per totes les hipermares.
Per exemple, tens un e-book Sony River TS per 149 euros. A més, per la compra d'un estoig de Colònia Puig, regal d'una altra colònia d'Àgata Ruiz de la Prada.
Per hipermares, Hipercor. Preu i per millor.
L'1 de maig, vine el 42è aplec del Pa i l'Empenta al Santuari de la Mare de Déu de la Font Santa, al Castell de Subirats, de l'Alt Penedès. Un aplec que es remunta al 1719 i on convertim tres trossets de pa beneït en tres símbols molt especials. No te'ls perdis, vine a descobrir-los. L'1 de maig, 42è aplec del Pa i l'Empenta al Castell de Subirats. Comptem amb tu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 6 minuts de 9:45, ara amb l'Oriol Casals i amb la col·laboració de la Fundació Roca i Pi, La vida en solfa.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Ja ho hem dit altres cops, podem participar de la vida musical d'una manera més activa o més receptiva. Però fixeu-vos que no diem d'una manera passiva, sinó receptiva. Escoltar música pot ser també una actitud activa, però una actitud d'escoltar amb atenció i deixar que aquella música generi tota una experiència en nosaltres. Quan fem això, podem explicar els nostres records musicals amb tot detall, perquè queden gravats amb foc a la nostra memòria. Aquest és el cas de la nostra protagonista d'avui.
Els nostres protagonistes d'avui.
Maria Gràcia, Gelpí i Maltes. Soc de Vilassar de Mar, tinc 78 anys. Soc mestra, jubilada, i vaig ser encarregada de biblioteca de la Caixa, també. Actualment, amb la música, escolto Catalunya Música, també escolto Ràdio Estel, perquè donen música nord-americana, tipus Cole Porter, i així, que també va bé. I després tinc un abonament a la carta en l'Auditori de Barcelona.
Coneguem la seva història musical.
Thank you.
El meu pare, que era baríton, cantava a l'escola Cantorum de la parròquia, però també a Vilassar de Mar, durant la guerra, es havia format un grup de sarsuela amb elements de Vilassar de Mar. Era amateur i es deia Amadeu Vives, el grup, sí. I després es va haver de canviar de nom perquè quan es va acabar la guerra, ja saps per què. El director era de Vilassar de Mar, era el Domingo Pera. I l'orquestra era tota de Vilassar de Mar, i tots els cantants. I el meu pare era baríton, i havia fet el Manojo de Rosas, Els Molinos de Viento, El Huésped del Sevillano, El Conde de Luxemburgo, de protagonista sempre. Jo anava 6 anys, 5 anys, 7 anys, jo anava a totes les representacions. Això es feia en el desaparegut Cine Círcul, que era Cine i Teatre Círcul. I la Carmen Cirera, que era una amiga meva, que el seu pare era l'apuntador, i jo, quan el director estava dret i dirigia, sèiem totes dues a la cadira del director. O sigui que les cançons de les sarsueles, de seguida les vaig tenir, saps? I m'agradava molt la de Molinos de Viento, que cantava. Jo he pasado la vida en un sueño, y este sueño me hablaba de amor. I, bueno, la sarsuela. Aquí la família Sabater, la Rosa Sabater i el seu pare, venien a estiuejar a Vilassar de Mar al carrer del Carme. I el mestre Sabater era el director de l'orquestra del Liceu. I a l'estiu els cantants i els músics no tenien feina. No és com ara, que la gent fa bols. No, es quedaven sense feina. I el mestre Sabater volia fer algunes representacions a Vilassar de Mar, que hi havia una selecta colònia estiuenca. Quan dic selectes vull dir riques, que tenien quartos, perquè de gent selecta n'hi ha amb diners i amb sense. Oh, ja ho sabem, això. I llavors aquest senyor volia veure si podien guanyar alguna passatona més. I van anar als senyors del casino. I diu, home, no, això és molt difícil, això és molt difícil. I algú li va dir, vés a veure en Jolpí. Jolpí era el meu pare, que era un home de molta acció. I va dir, mira, Geroni, m'han dit que vingués a veure, per això, diu, podíem fer unes sessions d'òpera a l'estiu. I diu, oh, i tant, això, sí, és clar que es pot fer. Sí, mira, primer de tot, hem de buscar socis. I aquests socis que es quedin ja dues entrades. I sé que pam, 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 pam. Jo sé que era l'any 43 perquè jo tenia 8 anys, perquè jo vaig anar a totes les representacions. Vam fer la Madame Butterfly, que la cantant es deia Amparo Vera, que era petitona. Després vam fer Rigoletto, que sortia la Carmen Gràcia. Després vam fer la Traviata, que va venir la Mercedes Capcir, que era com una cavaller. La Mercedes Capcir era com una cavaller. Bueno, el dia que vam fer la Traviata amb la Mercedes Capcir, era la tarda i un dels homes que es cuidava de posar en ordre les cadires i tot, i l'escenari i tot, Geroni, Geroni, què passa, què passa? La Capcir no vol cantar. Què vols dir, no vol cantar? No vol cantar perquè aquells camerinos, doncs, estan fent una porqueria. Esclar, no era teatre, allò era un cine. I estaven, que hi devien haver rates i tot. Què fem, què fem? I el papa, espera. A davant del circo, a la cantonada, hi havia una pastisseria que se'n deia Can Paret Tou. L'home es deia Paret Ferrés, però com que era molt gordo, li deia el Paret Tou. I la seva dona es deia Flora. I el papa se'n va anar a veure en Paret Tou. Hola, Paret, oi que la vostra dona, la Flora, de jove, havia cantat? I diu, sí, sí que havia cantat. I sí, anava a Barcelona a prendre classes de cant i tot. Doncs, que us faria res que la Mercedes Capcir, la gran cantant que avui interpretarà la Traviata, es vingués a vestir a casa vostra? Oh, ja li diré a la dona, ja li diré a la dona. Ai, sí, sí, però hem de posar l'alfombra, la catifa, l'alfombra, a davant de l'armari mirall, perquè la tenim enrotllada. Bueno, vam posar la catifa i la Mercedes Capcir es vestia a Can Paret Tou, creuava el carrer, s'anava al círcul a interpretar la Traviata. Mira, jo vaig estudiar amb una companya, la Carmen Cirera, i Lloberes, i anava a fer els deures a casa seva. I ella tocava el piano. Ella i la seva germana prenien classes de música allà on anàvem al col·legi de la senyoreta Sánchez. Però jo no, perquè doncs, era una despesa més i a casa, després de la guerra, passaven mal el moment que s'havia de comptar tot. I quan anava a fer els deures a casa seva, i deia, va, Carme, toca una mica. I tocava algun vals de Chopin, i me'n recordo que també tocava El Anillo de Hierro, que no sé de qui és. I l'Anillo de Hierro jo el ballava. Ballava com de puntetes, així, que no havia anat ni a classe de ballet ni res, eh? Però jo ballava i ella tocava. Imagina't, devia tenir 10, 11, 12, 13 anys, i Chopin. Després de joves, devíem tenir 17, 18 anys, també un senyor amb Pere Pera, en Paret Pera, que era un dels que tocava l'orquestra de la Sarsuela, ens va agrupar i ens va formar un grup juvenil. I cantàvem Les Fulles Mortes, La Sardana de les Monges... Bueno, després vaig acabar la carrera de mestre i tenia una petita escola, només de dues aules, eh? I llavors no es feia música com ara es fa a l'escola. Però jo sí que els hi feia un dia a la setmana Disco Fòrum. Vaig comprar-me un tocadiscos d'aquells de maleta que es transporta d'un cantó i l'altre, que era música molt descriptiva. Perquè després a les grans els hi feia escriure i a les petites els hi fèiem dibuixar. I després, doncs, també la ràdio. Als finals dels 50 i als principis dels 60, escoltar la ràdio la nit al menjador de casa abans d'anar a dormir, la Reata Tebaldi, la Bohème, bueno, i totes aquestes òperes que cantava, però llavors per ràdio. A partir de l'any 63, me'n recordo que es van començar a publicar llibres en català. Llibres religiosos. El Michel Quas, que era un capellà francès, que havia fet el diari d'Anna Maria, el diari de Dani... Aquests van començar a sortir els anys 63. I llavors van començar a sortir la nova cançó.
Qui és la pedra on anirà? Qui és la pedra on anirà? Així és l'home sap on va. Ai, si és l'home...
On recordo la primera vegada que vaig sentir en Raimon va ser en el Teatre Grec, que la Núria Espert feia Maria Rosa. I una cançó de fons era Tira la pedra, on t'anirà, i cantava en Raimon. I vam dir, home, què canta? No el teníem escoltat, el valencià. Sí, el teníem sentit perquè molta gent del País Valencià venia a la temporada de les patates. La temporada de les patates aquí, que era el Maresme, doncs es portaven patates a Anglaterra, sobretot, i aquí en deien Mataró Potatoes, però era tot el Maresme. Doncs llavors venia molts valencians i llavors sí que sentíem valencià, però no cantat i no cantat amb disc i tot això. Primer no sabíem ben bé què era, però després havíem fet un estatge a Camprodon amb la JAC, amb la Joventut d'Acció Catòlica de Pobles i Comarques, i una de les coses que ens van fer va ser ens van posar un disc al vent i bueno, allò ens va electritzar. I llavors dic, aquest em sembla que és aquell que vam sentir a l'estiu al Teatre Grec.
La pluja que cau et diria.
Als anys 60, en un concert d'en Raimon, hi havia una electricitat tan gran, també en Duera. I després me'n recordo que en Vendrell cantava el Clar País, el meu, que era una cançó francesa traduïda al català. I me'l vaig comprar quan encara no tenia tocadiscos. Encara el conservo, el Clar País, el meu, el cantava en Vendrell. I bueno, si anàvem a tots els concerts, però aquí s'hi barrejava la música i el patriotisme i la rebel·lió, una mica així.
Si és l'home, qui sap on va, qui sap l'home, on anirà.
Oh, A partir de l'any 80 tinc l'abonament en el Palau. L'any 80 va venir el meu pare. I a les amigues un dia em van portar a un concert al Palau. I llavors, mira, vam comprar l'abonament, era una delícia, perquè anar al Palau era sentir la música i contemplar la joia arquitectònica que tenim. Llavors tenim els dos abonaments, l'A i el B, gairebé cada setmana. Ja era un ritual. I a mi, saps què passa? Que la música, si la sents a casa, amb disc, és una cosa. Però, si vas a concert, és com el cinema, no? Veus una pel·lícula per televisió a casa teva, és una cosa. Vas amb un saló, hi ha una expectació, hi ha, no sé, hi ha una emoció. Doncs vas a un concert, hi ha tota la gent allà que ve, gent gran, gent jove, i després els músics quan entren, i el silenci, i estar tots en silenci per escoltar allò. També això et dona un clima que et fa posar en un estat d'ànim especial. Ara hi vaig els diumenges al dematí, però vaig a la carta. Només agafo 6 o 7 concerts. Els trio i agafo. Perquè el seu diumenge al dematí, a mi el diumenge al dematí també m'agrada estar al meu poble. Vaig a missa, després sec a la cafeteria, xerro amb aquest, xerro amb els altres, veig els amics. A mi també m'agrada això. I esclar, si el diumenge al dematí vas al concert, això ja t'ho perds. Però bueno, tens l'altre. Arribem molt aviat per poder aparcar, després anem a fer el cafetó, llavors a poc ens anem. És tot aquest clima que et dic, que et va posant en situació. Agafes el programa, el llegeixes, aquest ritual, no? Bueno, primer una mica d'esforç de sortir de casa, perquè ja tinc 78 anys, tinc artrosi. Llavors, a mesura que passen els anys, et veus en una situació diferent, en una limitació, i llavors et mous menys. Primer sortir, fer un esforç, veure altra gent, xerrar amb altra gent, comentar què no t'ha agradat més, aquesta sí, ho han fet molt bé, tal, tal, això és el que m'aporta. I després, bueno, després la música. A mi la música, sobretot, m'agrada la que em provoca emoció. Més que intel·lectual, a mi és emocional.
I un cop més veiem què pot aportar una persona gran en escoltar música en directe.
Parlem amb Conxita Benz, musicoterapeuta.
Primerament, ja el fet de sentir la música en viu, que és molt diferent de sentir-la en un disc. És el anar al puesto, a l'ambient, a l'entorn, a la part emocional, no? L'emoció d'estar allà i de veure els músics en viu, sobretot quan tens un ídol, no? I dius, vaig a veure que sigui el Plácido Domingo o que sigui Bisbal. Doncs pues, clar, el fet de veure aquella persona ja crea tot un estat d'ànim ja des de dies abans que ja tens aquella il·lusió d'anar allà. I, bueno, i després, clar, el compartir amb l'altra gent, no? I llavors el poder parlar, mira, què t'ha semblat avui? I has fet això, perquè clar, recordem, la música en viu no sempre sents el mateix, és una cosa que varia, depèn del moment, i això clar, crea en l'auditor i a la persona que rep, pues, clar, aquesta comunió entre l'intèrpret, els intèrprets i la persona, i això pues, és una cosa màgica, no? Aquest moment és únic.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Moment ara per dos suggeriments musicals de la Maria Gràcia Gelpí de Vilassar de Mar.
A mi el que m'agrada molt és la Quinta de Mahler, perquè la vaig veure en una pel·lícula fabulosa, La mort a Venècia, i trobo que està tan compenetrada en la pel·lícula i descriu tan bé el sentiment. Ja m'agraden les altres, però sobretot la Quinta m'emociona molt. Des de petita, 6 anys, ja anava al cinema cada diumenge. És el que llavors hi havia. Llavors les músiques aquestes també et quedaven, i també a través del cinema, segons quina banda musical. Ja et dic, a mi la Quinta de Mahler em ve per La mort a Venècia, que per mi és la millor pel·lícula que he vist, més completa. I després, com a música més així no clàssica, la cançó francesa em havia agradat molt. El Ja t'endré. Ja t'endré le jour et la nuit. Ja t'endré toujours ton retour. Em sembla que era en Charles Trenet.
Ja t'endré le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour.
Que ara sempre se sent música nord-americana o anglesa, però la francesa no. I en Jacques Brel, que era belga, també m'agradava molt, i després en Gilbert Bécaud, i després en Brassens. La cançó francesa havia tingut molt de ressò, i després a l'italiana, quan hi havia uns festivals de música, també era molt bonica la música italiana. I també
et pourtant j'attendrai ton retour.
La música per mi és emoció, plaer, records. Per això de vegades quan estic sola no em convé escoltar música segons quina, perquè melangia, saps? Clar, vull dir, quan ens fem grans, els records es van acumulant. Però bueno, penso que la música és molt important a l'educació dels nens, també.
Ma tristesse peut t'émouvoir, avec ivresse reviens un soir, et dans mes bras tout s'oubliera.
Tot allò que aprenem en una experiència emocional ens queda gravat a la memòria amb molta més força que quan només ho fem mentalment. És per això que les experiències musicals que ens emocionen no només no les oblidem, sinó que a més revivim aquella emoció cada cop que recordem la nostra vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel. Ràdio Estel celebra l'any Espriu. Aquest dimecres a les 8 del vespre, programa especial Tot Espriu, amb poemes recitats per ell mateix i altres veus catalanes com Rosa Novell, Lluís Soler i Núria Feliu. Documents sonors pràcticament desconeguts, com els enregistraments del propi Espriu del 63 i de l'obra La pell de Brau, un disc del 1969 recitat per Narcís Bonet. Tot Espriu, aquest dimecres a les 8 del vespre. L'any Espriu a Ràdio Estel.
Pa, 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 para.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Per exemple, tria 3 paelles o bateries per peces soltes Mahe Fessa de la sèrie Paula i paguen només dues. Pots combinar-les com vulguis.
Hipercor. Preu i part millor.
Així era la vida d'en Xavi en l'instant en què li van diagnosticar el càncer. Fins que va arribar en Carles, voluntari, la Mireia i els seus bombons, la Joana psicòloga, la Sara i en Pau, investigadors. Gràcies a la teva aportació fa 60 anys que ajudem a refer moltes vides. ASC Catalunya contra el càncer, 8 de maig, col·labora-hi. Truca al 900-100-301.
La cobertura de Ràdio Estel a través del 106.6, àrea metropolitana de Barcelona, ha millorat després dels ajustaments tècnics fets al nostre centre emissor instal·lat a la Torre de Collserola. Us agrairem el vostre control d'audició directament al nostre contestador automàtic 93 409 27 77 o a través de la pàgina web de Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
A 12:15 d'aquest matí està previst que se celebri la cerimònia religiosa exequial per Pere Gispert Vinyals, germà del nostre col·laborador Xavier Gispert i que moria ahir juntament amb un altre cosí segon seu, Jacint Humet i Pous, a la Serralada del Cadí. Des d'aquest programa volem transmetre novament el nostre condol a la família Vinyals i també a la família Gispert, molt properes a aquesta casa, com dèiem. Xavier Gispert posa la veu cada dia al text de l'Evangeli i el seu cosí doncs, també és del nostre record. Una abraçada molt forta a Xavier Gispert i també a Jaume Vinyals, que va ser durant més de 10 anys gerent d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Demà és festa, per tant, tornarem dijous a les 8 del matí. Bon primer de maig. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon dia.
Ràdio Estel.